8 minuts. 8 minuts i dos quarts de 9 del matí. Escolteu el Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. L'equip de govern de la Bisbal portarà al proper ple l'aprovació dels pressupostos pel 2024 de més de 15 milions d'euros. Això suposa una reducció de més de 2 milions respecte als pressupostos de l'exercici anterior. Per ampliar una mica més els canvis en aquests pressupostos i parlar d'altres qüestions, ens visita l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Abans de començar a parlar dels pressupostos, abans explicàvem les dues notícies amb les quals hem obert aquest informatiu fan referència a la Bisbal. Per començar, ahir es va conèixer que s'havia identificat la noia que hauria deixat un nadó en una paperera. No sé si des de l'Ajuntament en saben alguna cosa més.
Bé, nosaltres vam anar a fer... Des del primer moment ja es va comentar que era una investigació que portava Mossos d'Esquadra i que per part del jutjat hi havia secret de sumari, amb la qual cosa ja vam dir nosaltres les primeres declaracions que no seríem la policia que ho portaria, que per tant ens corresponia a nosaltres anar comentant els avenços de la investigació. Mossos ens han anat explicant com estava la qüestió, sobretot perquè des de gairebé el principi es va començar a apuntar doncs, a una persona, i ells ens van ensenyar que no era aquesta persona que es deia allò Vox Populi, i llavors ens van comentar, ens van explicar que tenien identificada a la persona, que estaven acabant de tancar la investigació, i finalment doncs, ens van comunicar el que va sortir en premsa respecte a això, no? Que havien identificat a la persona i que, per tant, procedien a la seva detenció.
Per tant, no és la persona que era Vox Populi.
Exacte.
Val. Després també explicàvem que ahir vam conèixer que l'acord entre el govern de la Generalitat i Madrid per ja a partir del febrer aplicar el límit dels preus del lloguer en 140 municipis del país, 4 del Baix Empordà, entre els quals la Bisbal, però clar, encara no sabem amb quines xifres limitarà el lloguer perquè no s'ha aprovat l'índex. Vostès en saben alguna cosa?
No, això és una de les queixes que sempre hem tingut i hem manifestat al govern de la Generalitat, perquè quan es van declarar com a àrea tensa, els hi vam... si algú mira tots els municipis que hi són, veurà que la tipologia és molt diferent. El mateix ens ha passat perquè hi anava vinculat quan s'han aprovat els habitatges d'ús turístic, la normativa que està ja, sí. Doncs, regulant també els habitatges d'ús turístic, ho regulen tot, però és veritat que les tipologies del per què estem aquests municipis en aquestes llistes és molt diferent, és a dir, no és el mateix Camprodon que la Bisbal o no és el mateix municipis de costa que la Bisbal d'Empordà. Per tant, nosaltres sempre hem demanat que s'hauria de que ja hi estàvem d'acord en sèrie evidentment, però que haurien de regular-ho en funció de per què s'arriba en aquesta situació, no?, de municipi d'àrea tensa, i que per tant les mesures a aplicar no són les mateixes en un municipi costaner que amb la Bisbal d'Empordà. Això jo crec que és evident perquè la tipologia de lloguer no és la mateixa, la tipologia d'edificis no és la mateixa, i per tant jo crec que les mesures han de ser diferents. En tot cas, no ens han fet saber, això sí que ho sabem per premsa, ho hem anat seguint per premsa, i no sabem exactament doncs, si a partir d'aquí hi haurà alguna especificitat que ens deixarà doncs, regular a nosaltres de manera diferent el que seria tothom, no tant amb el topall, sinó també amb les mesures a aplicar.
Sí que és cert que la Bisbal també té un problema amb l'accés a l'habitatge. Ara mateix estava revisant una pàgina web típica de cerca d'habitatges en lloguer i l'oferta a la Bisbal és mínima. Creuen que aquesta limitació del lloguer pot ser efectiva o, en tot cas, quines mesures estan aplicant per intentar revertir aquesta situació?
Clar, jo per això us ho deia. En un municipi costaner, un municipi mínimament turístic, l'oferta és mínima perquè els pisos doncs, es passen a segones residències, es passen a lloguer molt d'estiu o molt de temporada o pisos d'ús turístic. Per tant, aquí les mesures a aplicar són unes que són diferents en el cas de la ciutat de la Bisbal, que com podeu comprendre no és que tingui molt de pisos amb lloguer turístic, en aquest cas no arribàvem a la cinquantena, no és que tingui molt de pisos de segones residències o molts immobles de segones residències, que a més aquests estan concentrats en immobles que són cases, que no són edificis, que no són pisos allò en el sentit estricte. Per tant, nosaltres el problema que tenim no ve derivat d'aquesta pressió de segones residències o pressió turística, sinó ve derivat d'una onada d'ocupació que va haver-hi de pisos, en el moment que va haver-hi doncs, la crisi del 2010, moltes de les promocions que hi havia van quedar doncs, a mig fer o acabades sense ocupar el propietari. Aquestes no es van vendre, aquestes han quedat fons voltors o empreses del sector bancari que no l'han posat al mercat i que han quedat ocupades en algun cas per l'efecte crida que va haver-hi doncs, això fa 7, 8, 8 anys doncs, va haver-hi un efecte crida i estan ocupades. Això que fa que en un edifici doncs, que hi ha una escala de 10 pisos i n'hi ha 5 ocupats, difícilment també es poden llogar els altres 5.
Això vol dir que aquests habitatges que no s'han posat a lloguer tots estan ocupats o realment és que hi ha pisos buits?
Alguns estan ocupats, però que us volia explicar que en algun cas si hi ha 5 pisos ocupats, els altres 5 és molt difícil que es lloguin. Uh-huh. Per què? Perquè en alguns casos no estem parlant, en la majoria de casos, d'ocupacions socials, que podríem dir, de persones que s'han quedat, és a dir, jo crec que és al revés, no? La majoria d'ocupacions que tenim a la Bisbal no són ocupacions socials o en un inici no són ocupacions socials. És a dir, en algun cas hi ha hagut màfies que s'han aprofitat, és gent que moltes vegades no són ni del propi municipi, sinó que han vingut de fora. Llavors això costa, no? I tenim en algun cas doncs, un edifici o un parell d'edificis gairebé sencers amb ocupació, no? Llavors això que vol dir que surt del mercat una gran quantitat de pisos, d'immobles, per tant, els pocs que queden, el preu de lloguer, com és normal, doncs s'incrementa, no? S'incrementa i s'incrementa molt. Per això us deia que a la Generalitat hi hem parlat moltes vegades, en el Parlament, personalment, amb els diferents, tant consellers, conselleres, com amb el sotagovern, no? Amb directors generals, de patrimoni, etc., dient que nosaltres no ens hi oposàvem, al revés, trobàvem molt bé que regulés, però que hauríem de marcar unes pautes, unes normes, unes mesures molt diferents de les que poden fer altres municipis, o que s'aplicaran a altres municipis.
Per tant, anant al fons, vostè està a favor d'aquesta limitació dels preus del lloguer a la Bisbal?
Jo a la Bisbal els vaig comentar en el govern i els he dit moltes vegades que nosaltres necessitem una ajuda amb treure l'ocupació, dos, els ocupants aquests il·legals que estem dient, dos, necessitem que puguem desenvolupar pis de lloguer social. Això l'Incasol va anunciar no fa gaire que farien 10.000 pisos, no se saben on són, però en tot cas nosaltres ens hem ofert que si volia nosaltres podíem cedir terrenys. Estem en contactes amb entitats perquè puguin desenvolupar també lloguer social o altres formes de lloguer, de rehabilitació, i que per tant necessitaven també això, la tercera línia és això, no? Rehabilitació també en molts casos d'aquests edificis que han quedat buits i que per falta d'inversió no estan rehabilitats i estan buits. I com a quarta part, llavors sí que podíem estudiar doncs, si un cop aplicades aquestes mesures continuem amb una àrea tensa, és a dir, continuem superant els llindars de renda, fent mesures en contenció de la renda.
En tot cas, sembla que es començarà per l'última mesura, no?
Per això dic que a la Bisbal limitar no crec que tingui gaire efecte en posar a disposició del mercat nous immobles, perquè és que no hi són per aquestes condicions prèvies que us deia. Mm. Per tant, ja dic que jo sempre, per exemple, parlant molt amb l'alcalde de Camprodon, encara ens veurem aquest migdia, doncs n'hem parlat moltes vegades, no és la mateixa situació. Per la Generalitat és la mateixa situació, però de fet no ho és. No? Ells el que tenen és moltíssima segona residència. Això fa que cada vegada que surt al mercat alguna propietat es quedi una segona residència amb nivell adquisitiu alt, en molts casos, amb la qual cosa difícilment pot sortir a lloguer que sigui doncs, estable i per gent del poble de Camprodon o del voltant. A la Bisbal és evident que és molt diferent. A més, només cal veure les rentes per càpita de les poblacions que estan afectades amb la nostra i aquí ja es veu, no?, que la majoria té una renta per càpita molt superior a la de la Bisbal.
Li volia començar preguntant pels pressupostos, ara de seguida hi anirem, però ja que vostè ha tret el tema, sobre les ocupacions. Per començar, tenen la xifra del número d'habitatges ocupats a la Bisbal?
Bàsicament, el que nosaltres estem fent quan hem començat no era tant quantes ocupacions hi havia, perquè, com dic, hi ha dos tipologies d'ocupació, sinó volíem saber, o volem saber, o estem treballant amb les ocupacions conflictives, que són les primeres. Per què? Perquè això és l'exemple que us posava, que és l'exemple real. Si hi ha tot un edifici amb pisos ocupats, però aquests comunitat, col·labora amb la societat, amb la ciutat, fan la seva feina, aquest seria una segona part del problema que s'hauria d'atacar, però en tot cas no seria l'urgent i no és la que degrada la situació d'aquell immoble ni de la ciutat de la Bisbal. No? D'aquestes ocupacions conflictives en tenim, jo crec que són vora, conflictives allò importants, seran sobre una desena, dotzena, i conflictives jo crec que estem sobre una cinquantena, 60 pot ser, de les que tenen problemes en aquest, no?, amb la societat o amb la comunitat de propietaris. Llavors, en aquests últims mesos hem aturat unes 20 ocupacions i veiem ocupacions d'aquestes conflictives, que veus que la persona que ocupa no és la que serà destinatària, sinó que després fa una revenda. I, per tant, estem intentant atacar aquest problema d'aquesta manera, no? Ja vam anunciar que faríem un pla d'ocupació, hem anat esperant a la seva publicació a veure, perquè ens van comentar, no?, des dels departaments, que sí que faria una diferenciació en el tema de les àrees tenses, en el sentit aquest, no?, de valorar si era per segones residències, per turisme o era per altres circumstàncies. Com que ara veiem que no sembla ser que no hi serà aquest, doncs bueno, haurem de provar el nostre pla d'ocupació, que ja dic, sense tenir-lo aprovat, l'hem anat aplicant, parant aquestes ocupacions en calent, que jo crec que és la forma més eficient per fer-ho, amb la Sareb, que és una de les empreses que té més pisos buits o més pisos buits ocupats, doncs tenim contacte, em sembla que la reunió la fem la setmana vinent, si no recordo malament, puc equivocar, perquè això de les dates sé que la fem d'aquí poc, i estem amb la línia aquesta d'intentar, doncs, tots plegats, doncs, intentar que no hi hagi ocupacions conflictives, tal com les defineix la normativa, la llei, i per tant, anar mica en mica, és veritat que és una qüestió molt complicada de fer-ho, no? Jo crec que no és realista pensar que d'un dia per l'altre acabarem amb una situació de 8 anys enrere, però en tot cas amb això estem. Estem intentant també posar pisos nostres, és a dir, adquisició de pisos i rehabilitar-los per poder donar cobertura en aquelles ocupacions que siguin socials i que per tant doncs, ens permeti desocupar pisos però que la gent no quedi al carrer, la gent amb famílies i que estan integrades a la societat de la Bisbal. I bé, serà una feina que jo crec que serà difícil, com de fet s'ha demostrat a tots els altres municipis que han tingut aquest problema i s'hi estan posant, però que no podem més deferir. Per tant, hem de fer totes les potes possibles per arribar-ho, no? També una altra pota, que és la de l'ocupació, però no l'ocupació d'immobles, sinó l'ocupació de treball, que també el que hem de fer és doncs, que tot la Bisbal és una ciutat amb més atur i això també ho provoca.
Què vol dir ocupació de treball?
Tenim això que et deia, la Bisbal és una de les ciutats amb índex d'atur més alt, jo crec que tot és una roda, i al final també si trobem, som capaços de generar treball i per tant feina per molta d'aquesta gent que en aquest moment està a l'atur, jo crec que millorarà tot també a tindrà incidència en el tema de l'ocupació, no? Perquè la gent tindrà doncs, més capacitat econòmica per poder llogar, per poder comprar, activarem el turisme, i per tant jo crec que tot això és una roda que no es pot entendre una qüestió de l'altra. És a dir, en el moment que hi ha hagut major ocupació d'immobles, ha augmentat la desocupació, és a dir, ha augmentat a la gent que està a l'atur i ha anat baixant la renda per càpita a la ciutat. Per tant, és una qüestió que aquí no es pot atacar des d'un únic punt de vista, sinó que hem de fer-ho de manera integral, de manera global, i és el que estem intentant fer aquests mesos.
En tot cas, ens deia 50-60 pisos ocupats de manera conflictiva. Això serien majoria, per tant, els que no són ocupacions conflictives serien menors? Per fer-nos una idea de la xifra, vull dir que no passaria del 100, sí. Del 120?
Probablement no tenim del tot controlat, perquè quan no són conflictives és més difícil fer el control d'aquestes, és a dir, hi ha gent que sabem que no estan visquent en un pis que és de propietat, però tampoc la llei no et dona gaires maneres per determinar si és una ocupació o no. En tot cas, ja dic, nosaltres les que no són conflictives, si no hi ha cap problema amb la comunitat o el propietari tampoc no té cap problema, habitualment aquests propietaris són els fons voltors o entitats bancàries, no tenen cap problema en tenir el pis ocupat il·legalment, nosaltres amb aquest tema doncs, seria la segona part que hauríem d'atacar, però no és un tema prioritari. Per tant, les que sí que tenim molt més controlades són aquelles doncs, que generen queixes amb els veïns o que generen això que us deia, no? Que els pocs llogaters que tenien de forma oficial vagin abandonant aquests edificis, aquests immobles perquè la convivència es fa insuportable.
Ja acabo amb el tema de les ocupacions i l'habitatge, perquè vull parlar dels pressupostos, però sí que és cert que és un tema, per, fa la sensació, clau. No s'havia fet res fins ara per intentar aturar les ocupacions?
Jo crec que és força evident que no s'havia fet res, només cal repassar doncs, les notícies, la Maroteca. Fins ara no hi havia hagut cap pla per treure les ocupacions. Com a mínim, els primers 7 anys de les 2 legislatures anteriors no es va fer res, al revés. Jo crec que de forma activa, però sobretot passiva, es va permetre que hi hagués aquesta onada d'ocupació.
De forma activa?
De forma activa en el sentit aquest, no? De que es anava veient que hi havia ocupació, l'Ajuntament no feia res, no tan sols per evitar, sinó doncs, per intentar doncs, que fos això, no? Que les empreses, les entitats doncs, fessin mesures actives per prohibir per evitar aquestes ocupacions, demanar aquests immobles que hi ha hagut, no? Fa uns anys enrere sí que va haver-hi un moment en què moltes entitats van començar a parlar amb els ajuntaments i a fer cessió d'aquests locals. Jo sempre he escrit tot d'aquests immobles, jo sempre he escrit tot el mateix. 2015, quan deixo jo el govern, havíem aconseguit aquell últim any que era 5 pisos, que era quan hi havia hagut la crisi, si us en recordeu, els pisos van començar a quedar buits, els van quedar les entitats bancàries. Aquell 2015, 6 mesos que vam estar al govern, 5 eleccions, vam aconseguir 5 pisos. Arribem ara al 2023 i en tenim 8. Durant aquests 8 anys s'han aconseguit només 3 pisos. No només s'han aconseguit 3 pisos, sinó que fins a l'últim any no s'havia parlat amb les entitats perquè anessin fent pisos de lloguer social. I en aquests moments s'havien aconseguit, després, a part d'aquests 8 propietats de l'Ajuntament, s'havien aconseguit 2 pisos més de lloguer social. En aquests moments estem per vora la 12ª, no? Vull dir, jo crec que no es van fer cap mesura d'aquest tipus, no? Per evitar, ja no dic les passives en el sentit aquest, no? D'actuació policial per intentar evitar totes aquestes ocupacions o les que poden, no? Perquè aquí no és només qüestió policial, és qüestió jurídica i bé, vull dir que no és tan fàcil com sembla, però en tot cas, si no s'hi posa, mesures, voluntat política, directiva política, els diferents serveis de l'Ajuntament, doncs és molt difícil evitar-ho.
Com serà aquest protocol contra les ocupacions? Serà per prevenir-les o per intentar acabar amb elles?
Bueno, ha de tenir les dues opcions. La de prevenció és la que és més fàcil aplicar sense protocol i és la que hem estat fent. Com us deia, doncs, en aquests 6 mesos hi ha hagut moltes intervencions policials que han anat donant, en la majoria de casos, doncs, notes de premsa, perquè sí. Entenem també doncs, que és una manera també d'evitar-ho, no? De donar publicitat cada vegada que som capaços doncs, de prevenir una d'elles. Per tant, aquesta és la més fàcil de fer, entre cometes, sense tenir protocol. La següent, un cop ja els immobles estan ocupats il·legalment, aquí és on també la dificultat. La llei no ens dona massa marge, està en el Parlament a principis d'any amb Junts i el PSC, una iniciativa de Junts, la que nosaltres vam esmenar i vam aconseguir canviar, vam ser capaços de fer una normativa que obre la porta que els ajuntaments puguin instar la desocupació de pisos, encara que no siguin propis. És veritat que aquesta normativa fa més de 9 mesos que està en vigor i de moment en tot Catalunya no s'ha pogut aplicar ni una vegada. Però sí que és veritat que ajuntaments com Girona i Tarragona, amb qui parlo sovint, han iniciat aquesta línia i nosaltres també ens hem de posar el que vam pensar. Esperem, no fem tota aquesta feina en va, sinó si al final els jutjats tampoc no l'acaben aplicant. En tot cas, aquesta seria una de les mesures, doncs intentar recuperar judicialment la possessió de l'immoble, perquè la llei el que diu és que l'Ajuntament pot instar-ho i si ho aconsegueix aquesta desocupació judicial es queda l'ús de l'immoble durant 7 anys, que per tant es permetria baixar-ho. La segona part, com us deia, és també buscar pisos o la construcció de pisos de lloguer social amb diferents entitats. Això per això també necessitem doncs, tenir un llistat en tots els immobles buits que hi ha, però també necessitem tots els solars. I, per tant, després també acreditar, perquè no hi hagi un efecte crida, com es fa el repartiment. És a dir, que bé, és una qüestió que sobre el paper sembla fàcil, però en tot cas té característiques diferents i que impliquen a tantes àrees que s'ha d'anar en compte a l'hora de fer-ho. Uh-huh. Però ja em dic, el fet de no tenir-lo encara no ha estat cap motiu de no aplicar o de no aplicar mesures, no? I en aquest sentit, doncs, com us deia, les més visibles són les quan s'ha aconseguit que no hi hagi ocupacions, aturar ocupacions en calent, que es diu, Però en tot cas hem anat fent això d'altres mesures complementàries que a vegades la gent no li veu la relació, però ja us asseguro que la té i que hem anat publicitant per els mitjans, les xarxes socials, els mitjans de comunicació com vosaltres.
Anem als pressupostos. He de dir que quan vaig veure el titular i una mica el detall dels pressupostos em va sorprendre, perquè van a la contra del que estan fent ara molts municipis, que és intentar ampliar, per exemple, Palafrugell, que és el cas que controlo més, doncs amplia pressupost en 5 milions d'euros. Vostès retallen i, per tant, deien pressupostos de contenció. On es retalla?
A veure, el pressupost és el darrer document de la sèrie econòmica, diguem-ho així. El primer document són les ordenances fiscals.
Sí.
Nosaltres ja vam dir, quan vam fer les ordenances fiscals, que també en compte del que feien altres ajuntaments, que tothom pujava impostos i, per tant, la pressió impositiva de la població, que nosaltres els baixàvem. Vam baixar l'IBI un 3,5%. Hem fet una contenció general de totes les figures impositives de l'Ajuntament, i per tant, doncs, el que hi vam fer mesures també de capacitat fiscal o progressivitat fiscal, és a dir, en la poca mesura que ens deixa la llei, però que pagués més qui té més. I per tant, vam fer una revisió de l'IBI, de l'impost de béns immobles, en què el 10% d'immobles que paguen, que tenen més capacitat econòmica, és a dir, que tenen els immobles més cars, doncs paguessin més, mentre a la resta, com dic, es baixa un 3,5%. Això ho explico perquè això també té translació en el pressupost. Si tu ingresses més, doncs evidentment podràs gastar més i pujar els pressupostos. Nosaltres, ja conscients de que l'Ajuntament no tenia capacitat econòmica ni com a Ajuntament, com a agenda municipal, ni tampoc la població de la Bisbal, per això que us he dit abans, amb l'anterior tema, doncs que som una de les ciutats amb el PIB més baix, amb l'índex d'atur més alt, amb menys comerç per habitant, etc., doncs vam optar a fer aquesta opció. La rebaixa primera ja se sabia que havia de ser aquesta rebaixa d'impostos, que ja estàvem valorats més o menys amb uns 75.000 euros, i per tant aquí això ja ens condicionava. La segona era, com van anar dient tots aquests anys que hem estat a l'oposició, que l'increment de la despesa de l'Ajuntament era insostenible, a curt, a mig i sobretot a llarg termini. L'Ajuntament, una estructura de qualsevol ajuntament, es divideix per capítols, és a dir, per una agrupació de despeses. El que és el capítol 1, que és despeses de personal, en el nostre cas havíem arribat als 7.200.000 en pressupost, 7.700.000 a l'execució quan després del pressupost comencen a haver incorporacions d'altres despeses, modificacions pressupostàries, que això arribava gairebé a més del 56% de tota la despesa de l'Ajuntament. És a dir, gairebé 6 de cada 10 euros anaven a pagar personal. Si això hi afegim les despeses de capítol 2, són les despeses corrents, és a dir, pagar llum, aigua, posar en marxa els serveis, i algun dels serveis també val a dir-ho, aquestes també havien pujat dels 3 milions a més de 5 milions d'euros. Per tant, amb això ja ens anàvem amb un percentatge del 70%, 80% del pressupost. Si després també això afegíem, que aquests últims anys, cada vegada que s'ha fet una obra o que s'ha adquirit fins i tot un ordinador, no es podia fer amb recursos propis, és a dir, amb els impostos que paga la gent o amb la recaptació d'altres administracions que es donaven, sinó que s'havia de fer amb endeutament, havia arribat al punt, i si heu vist la memòria del pressupost ja haureu vist que, per exemple, aquest 2024 haurem de pagar 350.000 euros més d'això, no? De retornar préstecs que no l'any anterior, perquè es anaven demanant i es feien en període de carència. I amb aquesta
xifra, això vol dir que l'Ajuntament no tenia diners per pagar amb fons propis? O que es feia...
Tot es feia en préstecs. Si l'Ajuntament, ja dic, si és una gran obra, tothom entén que ara es faran els pous de captació i distribució d'aigua de la Bisbal, és una obra que ara serà futur, és a dir, que es farà, que s'acabarà aquest any, però tindrà una vigència de 40-50 anys, tothom entén que aquesta es financiï amb recursos doncs, d'endeutament, a més d'alguna transferència que pugui haver-hi d'alguna altra administració, que és la Generalitat. Però quan es fan obres petites, quan es fan això, comprar un ordinador, quan es fa armilles de la policia, com farem ara, quan es fa el dia a dia del carrer, no? Nosaltres hi invertim 100.000 euros en via pública, que ho fem amb recursos propis, aquests 100.000 euros, que era per arreglar voreres, es feia en préstec, tot es feia en préstec, es feia en préstec, a més, en període de carència, és a dir, que no es començava a pagar, i amb aquesta suma dels dos capítols hem passat de 500.000 euros a l'any a 1.400.000 que pagarem aquest any actual que estem en el pressupost.
Això era per manca de recursos propis o perquè feia així?
No, per manca de recursos propis, perquè quedaves molt lligat amb l'increment de despesa que tenies del capítol 1. Per exemple, el capítol 1, com us deia, ha passat de 5 milions a 7,5. Uh-huh. Una part és evident que ve per l'increment que qualsevol treballador té de tenir-ho, no? Per la, i funcionari públic, per la llei de pressupostos de l'Estat, però ve també per un increment de moltes places que al nostre entendre no eren... No estaven justificades, ni estaven justificades pel rendiment que després hauria de treure la ciutadania d'aquestes places.
Mm. Llavors, quines places, a l'hora de retallar capítol 1, despesa de personal, un funcionari no se'l pot fer fora, per tant, imagino que els funcionaris que tenen plaça adquirida no en retallen. Entenc que són places interines o places que estaven previstes i que no s'ocupen amb personal fixe.
Bé, nosaltres el que vam fer ja el mes de juny de l'any passat, quan vam entrar a governar, juliol, com que hi havia hagut un pressupost que s'havia aprovat, el pressupost l'aproves inicialment, després exposició pública i després ve definitivament, no que no havien executat, perquè a més van, en aquests anys després hi ha les eleccions i per tant, un cop hi ha eleccions, doncs els governs els últims mesos no acostumen a fer places d'aquest tipus, és a dir, a cobrir-la. Quan vam entrar ja vam deixar de cobrir places que hi havia, per exemple, una plaça d'un arquitecte, que vam entendre doncs, que no calia tenir un arquitecte més per fer més projectes, sinó que el que calia era tots aquests projectes que tenim acumulats, que aquesta és una altra cosa, que després explicaré el tema de la inversió. Doncs teníem, per exemple, la plaça d'un arquitecte. Teníem places com dos tesorers, un tesorer a l'Ajuntament i un altre que estava cedit al Consell Comarcal. El tesorer del Consell Comarcal es va jubilar, el que hem fet és no cobrir aquesta plaça. El geriàtric de la Bisbal, que és un servei que per nosaltres molt important, perquè té acumula un dèficit de 600.000 euros l'any, que estem molt per sobre de la ràtio que marca la Generalitat, perquè nosaltres, tot i que és municipal, tenim les places concertades i, per tant, qui ens marca els preus que es cobra, els serveis que es presten és la Generalitat, doncs la Generalitat marca una sèrie de ràtios. Ja estem, en aquest moment, 6 persones per sobre de la ràtio i en volíem posar 4 més. Aquestes les vam treure. Llavors, diferents places de tota l'organització, per no fer-me pesat i explicar-la totes, hem fet així, doncs, aquestes places que en teníem, doncs, que eren sobreres, no les hem anat cobrint, o, en el cas que eren contactes temporals, doncs, s'han deixat de cobrir.
Però l'Ajuntament podrà fer tota la feina que ha de fer sense aquestes places?
Sí, jo crec que aquests 6 mesos ningú ha pogut dir que no s'ha fet la feina, l'hem feta, i, per tant, jo crec que totes aquestes places de capítol 1 que es fa, de fet, el capítol 1, per desgràcia, ja ho dic així, és el que menys hem pogut reduir, per això que deia, no? Perquè l'estructura de l'Ajuntament ja està consolidada i aquesta vegada el que teníem clar és que no faríem una mesura com vam fer el 2011 quan vam entrar, que allà la situació era més complicada que no la d'aquesta vegada, més per motius exògens que no del propi Ajuntament, que en aquell moment va ser un pla de just que vam fer fora gent que estava ocupant la plaça. Aquesta vegada vam dir que ho hauríem de fer a més llarg termini, de manera més pautada, diguem així, i per tant buscant solucions alternatives que no sigui aquesta, bueno, el pla d'ajust que vam fer fa 12 anys enrere. I per tant ens hem centrat més en la rebaixa de la despesa, no només en capítol 1, sinó en capítol 2 i en la resta de capítols. No? Capítol 2, que és el que, com us deia, no? Una part important del capítol 2 és tot el tema de consums del propi Ajuntament.
Alcalde, fem una cosa, és que ens queden 10 minuts de programa. Passem a les inversions i tinc un parell de qüestions més. Estava mirant la llista d'inversions, evidentment la que té la partida més alta, prop de 600.000 euros, és la renovació de la canonada del subministrament dels pous, el que ens deia ara mateix, imagino que és el que ens deia, no? Des dels pous del castell fins al nucli urbà. I veiem també reposició de xarxa d'aigua i clavegueram. Tot això ens ajudarà una mica a no quedar-nos sense aigua durant hores i hores, quan va passar ara aquestes festes de Nadal?
Amb aquestes obres no, perquè aquestes ja teníem el projecte fet i per tant aquestes obres són temes d'impulsió d'aigua fins als pous.
Val.
El que habitualment passa és la segona canonada, recalar els pous cap a l'abastament de tota la ciutat. Aquest, si veieu, hi ha una altra partida que és de 30.000 euros, si no recordo malament, que és fer un horaris per la redacció d'aquest projecte.
Cinc.
Per tant, hem de fer aquest... Sí. Primer hem de tenir el projecte, no pot funcionar bé si no sabem ni quin és l'estat. Això és una de les coses que ens han queixat sempre en els darrers anys, no? Que hi havia el conflicte amb la companyia Sorea, però per altra banda no s'estava fent res per solucionar-ho, no tan sols el conflicte amb la companyia, amb Soraya Akbar, ara, sinó fins i tot en que hi havia un moment que l'Ajuntament doncs, hauria de fer la gestió d'aquest servei d'aigua i no sabien ni quin és l'estat de totes les canonades. No? Per sensacions, i evidentment perquè ho veiem, es peta la canonada, sobretot aquesta la principal, que és la que distribueix tota l'aigua a la ciutat, i per tant quan aquesta està en mal estat i s'espatlla, doncs queda sense aigua a la ciutat, però no hi havia ni un pla director, que com veieu també hi ha una partida de 50.000 euros per fer el pla director, ni un pla per arreglar aquesta canonada. No? Llavors, amb aquest pressupost hi comencem a posar fil a l'agulla, és a dir, tindrem les dues partides, per tant, a final d'any podem tenir ja un pla director que ens digui l'estat de totes les canonades de tota la ciutat, i un pla específic per aquesta canonada principal, per saber quin és l'estat i quan ens costarà arreglar-ho. Per tant, el pressupost del 25 ha d'haver-hi una partida, atès que no hem municipalitzat el servei, però tampoc no l'hem concedit a llarg termini cap empresa, haurà d'haver una partida municipal, també amb inversió i amb endeutament, perquè serà cara aquesta solució, per arreglar aquesta partida. Per arreglar aquesta canonada. Per això dèiem això, no? Que començàvem a posar fil a l'agulla a evitar aquests problemes. No? Mm-hmm. Com us deia abans, amb l'ocupació, entenc que la gent, la ciutadania de la Bisbal, estigui preocupada i exigeixi solucions, però sempre dic que per desgràcia, aquests anys no s'ha fet res, que per tant ens han de deixar aquest marge perquè anem posant al dia totes aquestes situacions.
Sobre aquesta qüestió, sobre l'aigua, ens deia no es municipalitzarà l'aigua definitivament?
A dia d'avui no, perquè quan vam entrar jo la primera cosa que vaig fer, potser no la primera, però les primeres, és agafar tots els tècnics que poden tenir competències i preguntar què tenim per municipalitzar, perquè els últims dos mesos s'havia fet reunions de la taula de l'aigua, en la qual ens venien a explicar tant a tècnics municipals com a ciutadans, com a tots els grups de l'Ajuntament, com havien municipalitzat des l'aigua, que jo sempre ja ho deia en aquell moment, però molt bé, són experiències molt bones, però com ho farem nosaltres? Bé, no ens contestaven això. Quan entrem a governar tenim la possibilitat de tenir l'accés directe a què s'ha fet i amb tots els tècnics, i els tècnics ens van fer tots informes desfavorables per municipalitzar perquè no tenim previst res. Per tant, el que hem fet és una decisió de dir fem un contracte a pont amb una empresa, ho licitarem, evidentment, i per tant qualsevol empresa de servei d'aigua es presentarà per 3 anys, amb possibilitat de pròrroga, i aquests 3 anys anem estudiant com hem de fer per municipalitzar, perquè jo crec que en tots els informes externs que hi ha hagut sempre diuen que la millor manera de gestionar l'aigua a la Bisbal és municipalitzar, amb el hàndicap evident que totes les inversions les haurem de fer amb recursos del propi Ajuntament.
Alcalde, abans ens ho deia, i és que ens queden 5 minuts. Som 3 emissores connectades a la vegada i hem d'acabar a les 9 en punt. Per tant, si li sembla bé, potser l'emplaço que puguem continuar l'entrevista durant la setmana que ve, perquè queden molts temes sobre el pressupost i altres per parlar. Em sap greu, però hem d'acabar a les 9 en punt. Sobre seguretat, ens deia aquesta partida per més càmeres de vigilància i també xalecs, armilles antibala per la policia local. I li vull preguntar sobre via i espais públics, una inversió de 100.000 euros per la via pública. En què es notaran aquesta inversió?
Bueno, aquest és una afegita als 400 que estem fent aquest any.
Val.
Que no s'han acabat d'executar, evidentment, perquè l'Ajuntament no té capacitat per executar-ho tot de cop. Per tant, s'han de licitar, etcètera, vam fer el pla de xoc, i el que ja vam dir, el pla de xoc ens ha de servir per posar al dia bona part de la via pública de la ciutat, no tota, és evident, però ens ha de servir per, com a mínim, aquells pedaços que hi havia fins ara o aquelles situacions més urgents, i llavors no serveix de res fer un pla de xoc si durant els darrers anys, els següents anys, perdó, no vas mantenint. Per tant, hi ha el compromís cada any de fer 100.000 euros de manteniment. Això no obsta que hi haurà quan executem, liquidem el pressupost del 23, doncs també hi haurà noves incorporacions, o una de les coses que abans de dir que us volia comentar és que quan un mira el pressupost veu quantitats importants, però el que és important és veure com s'executen. I a la memòria ho veureu, he fet quina és la capacitat d'execució que té l'Ajuntament. L'Ajuntament, de tot el que pressuposta que farà inversió a la via pública, només acaba fent el 20% en el millor dels casos. Per tant, ens anem acumulant moltes inversions pendents de fer que no s'executen. Per tant, el que hem de fer és potser aturar-nos, no fer noves, almenys aquestes que no siguin molt urgents com tema d'aigua, i anar executant les que ja teníem previst, o anar canviant si ja s'ha demostrat que aquelles no eren urgents o no eren necessàries fins i tot, i fer-ho per fer les característiques que són necessàries. En aquests moments tenim més de 100 projectes amb inversió, per tant, les coses que farem també serà fer una valoració de quines són necessàries, quines no, i derivar aquests recursos, aquests préstecs que en algun cas ja s'han demanat, per fer noves que creiem que siguin necessaris, però sobretot, més que sobre el paper, tenir molts diners per fer inversió, executar-los, perquè si no, no serveix de gaire.
Hem de tallar ja, ja li dic, si li sembla bé, l'emplaçaríem per d'aquí uns dies poder continuar una mica l'entrevista, perquè quedaven temes per comentar. Però si vol, si hi ha alguna qüestió urgent sobre el pressupost que vulgui comentar, doncs ara que hi som...
Bueno, per això deia que amb aquest pressupost el que hem intentat és posar al dia la hisenda per garantir que, doncs, això, que la ciutat en un futur immediat o mig termini pugui tenir capacitat per anar desenvolupant-se. No? I amb aquestes potes que dèiem, també hem parlat de la seguretat, però amb totes les potes que hem vist, aquelles quatre potes famoses que hem comentat que la ciutat necessita. En tot cas, sí, jo estic a la vostra disposició perquè sé que és un tema complex i a més hem parlat molt d'ocupació, per la setmana vinent acabant de desenvolupar.
Sí. Doncs, alcalde de la Bisbal, moltíssimes gràcies, Òscar Aparicio, per acompanyar-nos al Supermatí, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia i continuem parlant.
Moltes gràcies a vostès.